crec que aquest és la referència una mica que podem tenir per als altres i que es podria adoptar des d'altres entorns. Considerem la nostra institució i el paper d'Arts Electrònica, com he dit, com a mediador. Som un mediador entre la indústria i l'artista, perquè com a artista individual, evidentment, és molt difícil anar a la indústria i negociar amb les persones de màrqueting, etc. I de vegades un pot tenir sort i resulta que la persona del departament de màrqueting et diu, doncs sí, va, ets un bon artista, vinga, et donaré una mica de beneficència. Però el que nosaltres estem proposant i que intentem fer també des del nostre exemple és fer una distinció, separar, destilar d'alguna manera de totes aquestes activitats des de la part artística per poder filtrar, destriar totes aquelles coses que són útils per a la indústria. I llavors anem a l'indústria i els diem, el que us oferim és això, i això sí que ho necessites, i a partir d'aquí dona'ns diners. És a dir, no volem que paguis qualsevol cosa per a l'art, com una caritat, no. Aquest és el model antic. Abans, senzillament, doncs, anaves al patró, al mecenes, no? O als nobles a demanar diners, després als governadors, als alcaldes, i ara a l'indústria. No, jo crec que l'interessant, la possibilitat que s'obre, és trobar-nos en una situació en què no tan sols pidolem, demanem aquesta almoina. Evidentment és un canvi de paradigma i no diré que això és l'única solució òptima, l'únic model, sinó que també s'ha de compensar. Evidentment no funciona per a totes les disciplines de l'art o per a totes les activitats, però en el futur l'artista ha de canviar una mica la mentalitat. És a dir, si jo haig de parlar amb un artista, Cleveland, per exemple, imaginem que ha de negociar ell amb les telecomunicacions austríques per a buscar diners per a un projecte que té ell, en primer lloc, segurament no podria fer-ho perquè necessitaria molt de temps. És molt millor si dedica el seu temps a fer art, que és el que sap fer. Però nosaltres sí que podem fer de mediadors una mica. I aquesta és una de les preguntes que he intentat respondre. I és un tema que tractareu en aquest cicle. Com la institució cultural pot, d'alguna manera, tot el sistema cultural pot donar resposta a aquesta mediació que és necessària. I crec que ha de quedar clar que el model ara per ara no té aquests departaments de recerca com a part de les institucions públiques, perquè des de la perspectiva d'una institució pública el que es té és un poder molt diferent per poder negociar amb la indústria en comparació amb el que té un artista particular. Jo crec que en aquest nivell sí que és possible fer aquest intercanvi. I el risc també, per a nosaltres no és més senzill córrer el risc. L'exemple que hem vist abans amb la navegació potser sí que és un dels casos que ha tingut més èxit, però hi ha altres projectes amb Siemens que la veritat és que no els he volgut ni ensenyar perquè és que no els interessava, no teníem una solució tan bona com abans. Però com a institució haig de córrer el risc jo i parlar amb Siemens i després parlar amb els artistes individuals. No sé si amb això responc la teva pregunta. Micròfon, sisplau. Sense micròfon, malauradament no podrem traduir perquè no ens arriba el so a cabina. Sí. Si us plau, s'hauria de parlar amb micròfon.
Han tenido que las propuestas que tienen que hacer los artistas están más basadas en algo formal que no en un contenido, y no estoy hablando de artistas individuales que hayan ido a buscar ayuda a una industria, sino de proyectos que se están lanzando a través de instituciones, a través de centros culturales, en los que se está confundiendo la terminología de trabajar, de que artistas que trabajen con tecnología supediten su concepto al concepto de la necesidad que tiene la empresa, ¿no? La industria. No es vuestro caso, ¿no? No lo creo, pero quizás sea el único. Yeah.
Jo el que estic defensant és que en el futur la major part d'institucions cada cop més haurien de córrer aquest risc per crear coses semblants al laboratori del futur que tenim nosaltres. Perquè sí que és una excepció avui dia, sí que ho som. Hi ha molt poques institucions, sobretot els museus, que tinguin aquesta recerca, aquest departament una mica d'investigació. Jo crec que l'important és, i això ens ho demostra el laboratori del futur, evidentment aquesta navegació per satèl·lit no és un projecte artístic, no estic dient que això sigui art i punt, però precisament gràcies a aquests projectes podem arribar a conservar i a mantenir aquest laboratori. És a dir, el laboratori no necessita finançament públic. Tot el pressupost que té venen dels nostres projectes. Tots els diners que necessitem per exemple, els artistes que venen en residències o per a altres actes que envolten el festival, tots aquests diners els guanyem a partir de les col·laboracions amb la indústria. I si hi ha una institució que es diu no ens podem permetre fer recerca artística, doncs aquest és un model per demostrar que sí que es pot fer. I estic segur que aquí a Espanya hi ha moltes empreses d'alta tecnologia que segurament estarien interessades a col·laborar amb creatius d'aquesta mena. I aquest és un model, evidentment, per poder guanyar-se els diners, i amb aquests diners després també pots fer recerca artística i disseny i innovació en general. Jo crec que necessita un enfocament diferent, però des de tots dos bàndols, des de la institució i des de l'artista. Tot i així, crec que també és interessant, per exemple, en el cas de Siemens, vam tenir aquest projecte que va tenir molt d'èxit i després a mi em va resultar molt més senzill parlar amb el departament de màrqueting després d'haver tingut aquest èxit per ajudar-me a finançar les residències amb els altres artistes, perquè podia fer-los servir com a exemple d'èxit als de màrqueting i dir-los mireu quins productes podeu obtenir també amb això, potser podeu ajudar una mica al nostre laboratori perquè també tinguem més creatius i des del laboratori us ajudem també en el futur a fer un producte que us sigui rendible. I potser cada any doncs, paguen 20.000 euros per convidar artistes a que vinguin a l'INSS. I això són els programes de residència, això és el que han de fer. No? Sabem que molt sovint no hi ha diners per als programes de residència. I si tenim 20.000 euros que podem oferir a un artista, doncs vinga, llavors aquests són els pactes que fem. A nivell econòmic pot ser molt rendible per a ells.
Quería preguntar por qué crees que hay tanto, o sea, por qué crees que desde el mundo del arte se critica tanto a Future Lab, o sea, a Ars Electrónica, desde dentro mismo del arte. Why you think that?
No, sí, ja t'entres la primera vegada. És una pregunta crucial. I crec que el principal motiu, la veritat és que tampoc no tinc una crítica, però sí que crec que encara hi ha molta gent que té un concepte una mica d'art més purista, és a dir, que com a institució artística l'únic que has de fer és senzillament donar diners a l'artista i dir-los vinga, a partir d'aquí espavila't i ja ens veurem a l'inauguració de l'exposició. Això no és el nostre model. Hi ha aquestes institucions que cada cop existeixen menys. Per tant, el perill que aquests projectes que tenim entre mans estiguin venent-se l'art o explotant-lo, aquest perill, com ja t'he ensenyat alguns casos, però te'n podria ensenyar més, casos molt interessants de projectes d'art públic, per exemple, per a nous edificis d'empreses. El que estem fent és, en primer lloc, doncs, crear les idees dels artistes i el coneixement del Future Lab amb aquí, amb tot això el que fem és un edifici molt bonic per a una empresa, per exemple. I és cert, això és una cosa que molta gent doncs, creu criticable o senzillament negativa. Jo personalment puc debatre aquests temes i defensar aquesta crítica sense cap problema. Puc acceptar-ho a nivell general, és a dir, és un dels elements principals de l'art, que hi hagi sempre doncs, aquest aspecte subversiu. i una negació per entrar directament en el que seria l'estil estàndard, la vida normal. És una cosa que no puc criticar perquè ja em sembla bé que sigui a l'art, però el que jo proposo és que busquem altres possibilitats també, més enllà d'aquesta crítica. Avui dia, tant si et prostitueixes a Àustria, per exemple, l'any passat vam tenir l'any Mozart, no? 250 anys de Mozart, doncs és l'única forma d'obtenir diners per a projectes concrets. L'any passat l'únic que podies fer per trobar diners era que el teu projecte anés sobre Mozart, i no veig cap diferència si jo, per exemple, ajudo a l'economia turística amb un projecte de Mozart o si ajudo a l'economia de software decorant-los un nou edifici per a Siemens. És la mateixa oportunitat. L'any passat només hi havia la residència europea i no estic segur que sempre sigui la millor manera d'ajudar al govern austríac o qualsevol govern per arribar doncs, a les grans conferències, no? A la residència europea. No, fem una mica les dues coses. Treballem per als projectes de Mozart, vam fer moltes coses sobre Mozart, també de residència europea i també projectes industrials. Si això fos la nostra única activitat, segurament que et donaria tota la raó i diria una mica estrany. Però no, és part de les nostres activitats tan sols. El nostre festival, per exemple, té un pressupost i el pressupost ve més del 90% d'aquest pressupost diners públics. Per què? Doncs té una finalitat, perquè no vull posar en perill idees que m'arriben dels artistes per al festival, perquè hi ha doncs, un patrocinador o dos que diguin no, això no m'agrada, això ja ho podeu treure, o soc molt crític. No, no, vull que aquests diners vagin al concurs. El concurs funciona la mar de bé. Tenim 35 experts internacionals que formen part del jurat. I no hi ha cap departament de màrqueting d'una empresa que tingui que tingui l'estómac de dir no, aquest projecte que no guanyi. Davant d'un jurat de 35 persones hi ha un procediment públic clar i nítid per poder doncs, atorgar aquest premi. Jo crec que és important analitzar el context i tots els seminaris que organitzem. És a dir, hi ha alguns aspectes que és molt senzill entendre per què agafem diners de la indústria i n'hi ha d'altres en què ja veus que no, que aquí hi ha un perill artístic. Per això dic que la funció i la responsabilitat de la institució és buscar una mica aquest equilibri, buscar aquests nous canals. Crec que és gairebé un dèficit de fantasia si els patrocinadors doncs són aquells que diuen no. O si un, per exemple, un artista pensa no, com que no tinc diners de l'alcalde o de l'Ajuntament, doncs ja no puc treballar. No, és un repte. Nosaltres, com a gestors culturals, com a comissaris, hem de buscar altres vies. No tan sols per anar directament a la indústria i dir vull diners perquè l'alcalde no me'n dona. No, sinó buscar una mica una estratègia que els inclogui a tots. I buscar una mica doncs, l'espai. És una mica el que fa el comissari, és a dir, com a comissari vas buscant quin projecte pots posar en un espai públic i quins altres obres pots posar en un espai com museístic. Doncs és una mica el mateix. Buscar les diferents fonts i saber on trobar aquest finançament sense, evidentment, cedir davant de l'ètica de l'artista.
Yo es bueno, una pregunta quizá personal, ¿no? ¿Qué siente una persona como tú cuando recorre el mundo y ve que en las instituciones museísticas de arte contemporáneo estas nuevas formas artísticas se exponen de la manera más tradicional, ¿no? Una pregunta concreta, eso quiero saber tu opinión, ¿no? Tus sensaciones. Una pregunta concreta, ¿es real el galardón que dais del premio? ¿Es una reproducción de la victoria de Samotracia? Me parece curioso. Y luego ya para acabar una reflexión, porque es una frase muy significativa de este debate que creo que se ha abierto ahora en torno a lo que el propio concepto de arte, ¿no? De Erwin Panofsky, que dice que algo así como si el arte comercial tiene el peligro de acabar como una prostituta, el arte no comercial tiene el peligro de acabar como una vieja solterona, ¿no?
La veritat, tens tota la raó. jo crec que és un tema que hem de tenir en compte. En debats com aquests, i també en presentacions com aquestes, pot sonar com que aquest és l'únic model, l'única via per a la presentació i la creació artística ara o en el futur. Soc conscient, i de fet doncs tinc arguments que una mica ajuden a aquesta idea, que tot el que és convencional o la manera tradicional de creació de l'art i també de presentació i de percebre aquest art té un motiu molt bo per funcionar. Segurament continuarà sent així. És la, com dic, és la naturalesa humana. Tenim una mica aquestes dues modalitats bàsiques d'aprendre i d'experimentar l'entorn. En primer lloc, podem senzillament observar una cosa, contemplar-la, i l'altra és participar-hi, actuar-hi. Amb la tecnologia digital, avui dia la possibilitat de participar i de fer servir la nostra pròpia experiència per obtenir aquesta informació, per gestionar aquest contingut, s'ha elevat dràsticament i molt ràpid. La tecnologia s'ha anat introduint en qüestió d'anys, culturalment. Ja ens quedem una miqueta endarrerits. La veritat és que trigarem segurament 10 o 20 anys més perquè la nostra cultura estigui al mateix nivell que la nostra tecnologia. I és per això que crec que és important lluitar i defensar una mica aquestes noves oportunitats per poder doncs, assumir aquest repte d'aquesta nova tècnica, nou paradigma cultural. Però tot i així no podem descartar l'antic, les versions antigues, no per raons ètiques, no per valorar tot el que és antic, no, sinó perquè tot això ha sorgit com a necessitats humanes des del passat. I per això que quan estem tristos i frustrats no és per veure moltes exposicions que tinguin èxit, molt comercials i més o menys amb el mateix format, perquè això pot canviar ràpidament. El que em frustra i el que m'entristeix és veure que hi ha centenars i centenars d'edificis, museus però en el sentit d'edifici, que estan arreu d'Europa, a totes les ciutats, i l'única idea que tenen és que l'hagi dissenyat un arquitecte important, que es conegui com el gran edifici cultural, i no es para cap atenció sobre la funcionalitat de l'edifici, perquè l'edifici evidentment es queda durant 50 anys allà. El comissari, que és el que diu, mira, a mi el futur m'és igual, té uns 50 anys, es quedarà uns 10 anys més a la institució, tampoc no és un problema, això pot canviar, però l'edifici no. I tots els diners que es destinen a aquests edificis, jo crec que això és el que realment importa. Hauríem de buscar una altra forma de parlar amb els polítics, perquè d'una banda sempre estan parlant de les indústries creatives i de la innovació, de la recerca i de totes aquestes coses que són importants. En canvi, també els veiem d'altra banda que encara no han entès ben bé amb un seguit de mesures molt, molt senzilles. El sistema podria, evidentment, tots aquests diners que es gasten en nous museus, recanalitzar-los i que els usuaris d'aquests museus puguin també participar en tota la planificació per poder garantir doncs, que hi hagi diversitat i accés a diferents funcionalitats. Totes dues coses s'han d'intentar que convisquin. Jo crec que poden arribar a conviure. I sé que és molt difícil parlar amb els artistes, i amb els arquitectes, i amb els polítics, aquest tema no els agrada gaire.
Las ideas se desarrollan en el Future Lab. Me ha parecido ver que hablabas de diseño de exposiciones. Quería saber si se organizan en el Future Lab grupos de investigación alrededor del diseño de exposiciones, de los nuevos formatos, y en ese caso, si alguna vez se ha tomado o si soléis tomar como territorio de investigación y de testar nuevas ideas el propio Ars Electrónica Festival o alguna de sus las exposiciones adscritas al festival.
Pel que fa al festival, la veritat és que jo tinc una opinió molt convençuda, que és l'àmbit en què tot ha de dependre de l'artista. Jo crec que el festival, com estic parlant de formats i d'estratègies durant un acte com el festival. El festival és el lloc en què el que fem és carregar-nos les piles. és el lloc en què les persones doncs, venen amb un seguit d'idees diferents, on hi ha persones que normalment no anirien mai a treballar a un laboratori com el nostre, tenen un enfocament diferent, una actitud diferent, i venen al festival. El que fem és delegar la responsabilitat per desenvolupar doncs, exposicions i formats nous, però externament. Perquè com a institució necessitem molt aquest torrent, aquest canvi de noves idees. Hem de carregar les piles perquè si no, no seríem capaços de continuar inventant o produint coses noves. I els darrers anys... hem organitzat molt experiments amb els formats del festival. Tant si parlem doncs, d'Electrolopi, per exemple, que vam començar l'any 2000-2001, aquest festival, aquest format de festival en què hi ha noves idees, o per exemple aquest any doncs, vam fer doncs, que anéssim a un monestir, per exemple, tot el festival va anar a un monestir a la perifèria de Linz. La idea inicial va ser muntar un experiment amb el simposi, perquè en el simposi hi ha un discurs d'idees que s'intercanvien a nivell teòric i és molt important de tot el festival. I en tots aquests anys sempre hem fet servir aquest format. Hi ha el simposi teòric, de vegades canviem una mica les seus, tenim una presentació frontal, però bàsicament això no canvia. Tenim presentacions, col·loquis, debats, etc. Vam pensar que això podíem fer-ho diferent, anar a un entorn diferent i organitzar aquestes conferències xerrades a diferents sales alhora i amb això doncs, crear un entorn més informal, una manera en què un pot anar doncs, navegant, caminant d'un entorn a l'altre. I això no es pot fer en una sala de convencions, un edifici de conferències, perquè tenim un edifici ja amb les sales una al costat de l'altra i, per tant, formes part de l'estructura, estàs limitat. Els formats han d'anar canviant i per això han de buscar edificis diferents. Per això vam acabar anant al monestir. És una experimentació potser constant la que tenim nosaltres. I jo crec que amb el tema del festival té com a punt positiu el fet que és un fet en què ens podem permetre el risc de fracassar. No hi ha cap problema si no ens en sortim. Per exemple, si el cas del monestir hagués estat un fracàs, no, ningú ens hauria matat. La veritat és que ningú ens hauria retallat el pressupost, és un experiment, és un esdeveniment artístic. La tolerància del fracàs en el món dels festivals d'art contemporani és molt més elevada que si ho comparem doncs, amb la producció d'una exposició per al Museu d'Història Natural de Londres o una nova exposició per a una exposició, etc.
Es mi voz, vale. Dos preguntas. Una, por lo que estoy viendo y tengo oído, parece que estamos en un momento de crisis en el tema de arte, ciencia, tecnología, donde después de las dos últimas décadas que ha habido muchísimos proyectos, muchísima innovación, parece que ahora todo lo que se encuentra es muy repetitivo, donde no hay proyectos nuevos y donde en muchos casos los proyectos que se envían no son de gran calidad. No sé si vosotros os habéis encontrado también con este problema, pero sí que sé que pasan en muchos otros festivales que se hacen. Y la segunda pregunta, que ya es un poco más una inquietud personal, ¿cuál fue el criterio para que el año pasado ganase Paul de Maniris y no The Robotic Chair, cuando parece ser que todo el mundo, todo el público, quedó muchísimo más impresionado con ese proyecto?
Tenint en compte el tema de la crisi, la veritat és que tinc una opinió diferent a la que tenen els meus companys. I crec que tan sols podem parlar de crisi si pensem que els darrers 20 anys han estat, diguem-ne, aquests 20 anys han estat ja a un nivell molt alt de producció artística. Un referent al problema és que en aquests 20 anys hi ha hagut tantes persones que s'han anat familiaritzant o fins i tot han acabat sent addictes a aquesta idea, i segurament les dues primeres dècades d'art multimèdia i d'arts electrònica doncs venen marcades per aquesta interfície, aquesta cerca de noves interfícies. Un any teníem una interfície de vídeo, l'altre una interfície de càmera, una interfície de làser i un superclub per maxi interfície. Cada any una cosa nova, no? Però és que sempre es buscava aquesta estratègia tècnica innovadora cada any. És interessant, com a mínim jo crec que ho és, veure que hi ha tantes persones que bàsicament el que tenen és un rerefons, una formació artística, i avui dia el que estan fent és criticar la producció multimèdia d'art contemporània perquè tecnològicament no són noves cada any, no innoven. Les mateixes persones que durant aquests 20 anys sempre han estat criticant, per exemple, arts electrònica, i artistes que diuen no, ara el que ens interessa només són les noves tecnologies, i si no innoveu cada any, no interessa. Busquen una cosa que sigui nova cada any. Aquesta novetat, tal com l'hem tingut fins ara en aquests darrers 20 anys, és important, extremament important, i els experiments, fins i tot alguns que estèticament o formalment doncs han sigut molt rics, però aquests experiments han estat importants per què? Perquè preparaven, dic, com que, tot i que alguns fossin febles o pobres, aquest camp d'acció. Els experiments no haurien d'haver estat i no haurien de ser avui dia una referència, un sostre, el criteri sobre el qual comparem les coses. La tecnologia en el món de l'art digital està desenvolupat, és a dir, aquesta tecnologia ja existeix, podem fer-la més ràpida, més mòbil, però com fer servir la tecnologia? No, els paradigmes, com gestionar la informació i la comunicació, això ja està fet. I avui dia, després d'haver arribat al cim, aquesta sensació d'haver arribat al cim de la muntanya, ara hem de passar una mica per la meseta, no? Aquesta plana, senzillament caminar per la vall i no pensar que sempre estem escalant i enfilant-nos cap al cim. No, també hem de caminar una mica sobre un pla. No crec que avui dia tinguem projectes més febles i més fluixos que teníem fa 5 anys o 10 anys. La veritat és que no. Les nostres expectatives són més altes, això sí, i tenim alguns artistes, que molts, la veritat, que tenen un nivell alt. Aquests artistes són reconeguts i estan representats a molts festivals i moltes exposicions, i no és tan fàcil cada any empescar-te doncs 4, 5, 10 artistes de talent que puguin produir al mateix nivell que els 4 o 5, 10 de l'any passat, o els casos que has esmentat tu. Totes aquestes persones els que feien fa 20 anys, i alguns encara estan treballant, però és una cosa que tenim en qualsevol altra forma artística. Si parlem de criteris artístics, hauríem de ser justos i comparar-los en peu d'igualtat. Pel que fa a la segona pregunta, per què no vam triar Robotic Chair?
Maniris fue el ganador. Bueno, es cuando creo que Robotic Chair era un proyecto bastante más potente, aunque no tuviese el background que quizá tenía como artista Paul de Maniris. Y cuando además al público fue el que más impresionó. Entonces, creo que mucha gente nos preguntamos por qué, no ha ganado The Robotic Chair, ¿no? Suponiendo que realmente el proyecto sea una silla autónoma, que tampoco lo sé, yo creo que sí, quiero creérmelo. Si es así, me parece que es un proyecto realmente muy complicado.
Va haver-hi un debat força llarg per part del jurat. I hi havia moments en què Robotic Chair s'estava doncs barallant com una de les opcions per al primer premi. En el vídeo de presentació ens vam fixar molt, perquè algunes de les solucions i informacions sobre el projecte, de com funciona el projecte, no tècnicament, sinó com es va formant una mica la situació de la presentació, no eren gaire visibles, i fins i tot presentades de manera eufemista. És a dir, el vídeo que se'ns va presentar estava retallat perfectament i semblava que aquesta cadira funcionava perfectament sense problemes i era totalment autònoma. I tothom, el jurat, sabia, pel seu coneixement, que a l'hora de la veritat això no pot funcionar així. Per tant, se'ns estava intentant vendre un projecte diferent. En un concurs, per això tenim aquestes reunions, és important com presentar el projecte. Potser el 50% de la presa de decisions ve a partir de la presentació. A més, crec que això és un canvi que veiem cada cop més, ho hem vist en els últims anys, i té a veure doncs, en aquesta crisi, o no crisi, però sí que inflació una mica de l'art multimèdia. Les xifres de contribucions de candidats a arts electròniques s'han triplicat en els darrers 5 anys. La producció d'art multimèdia, sobretot en quantitat com a mínim, està multiplicant-se. I en aquesta situació, els membres del jurat el que fan és també analitzar o tenir en compte una continuïtat en la qualitat de la producció. Això ja ho hem vist en els darrers 2 anys en la categoria de música. A Machela, Elena Crick, per exemple, va guanyar i precisament el tema era aquest. El jurat van veure que hi havia projectes molt bons, no tan sols un. Això ho teníem tots claríssim. I ja no et dic doncs, la quantitat de projectes, però sí que n'hi havia molts de qualitat. Cada any ens passa per aquesta inflació. Estàs buscant el que sobresurti més. I el que sobresurti més vol dir que com que hi ha molta producció, els que sobresurt s'ha de veure en un procés de continuïtat a llarg termini. Els artistes que porten molt de temps treballant aquestes idees, aquests projectes, aquests conceptes, i no senzillament des de fa un parell d'anys, sinó des de fa 20 anys, perquè la quantitat augmenta, sobretot en comparació amb els altres projectes que es van presentar. Jo crec que el premi, en aquest cas, fins i tot va ser poc, però es va atorgar per tot aquest rerefons, per tota aquesta trajectòria. I és una tendència que cada cop veiem més. Que hi ha aquestes obres mestre, una mica es busquen aquests mestres de l'art digital i multimèdia que intenten demostrar que tenen una trajectòria al darrere. Fins i tot persones que s'interessen, per exemple, gent jove, turistes, molt sovint es queden totalment doncs, al·lucinats de veure que algú va poder fer aquesta obra fa 20 anys. Artistes joves que creuen que estan inventant-se la pólvora, que estan descobrint una mica la sopa d'all. I jo crec que és la ignorància que tenen moltes generacions joves de no saber que hi ha algú que porta 20 anys ja en aquest mitjà. Veuen una cosa i pensen que l'han inventat. I no, ja està bé que vegin que hi ha obres que tenen molts anys al darrere. Parlant de la crisi, no? Ja crec que hi ha centenars d'artistes al nivell de Demarinis, per exemple. No diria tampoc que ens faci falta o que ens vegi en aquesta davallada de la qualitat del multimèdia. No, és el contrari. Però evidentment no puja tan ràpidament com la quantitat. És interessant si, per exemple, anem a la pàgina de YouTube. Hi ha uns 600 vídeos sobre l'última edició d'Arts Electrònica i la Robotic Chair, aquesta cadira robòtica, és la que té més visites per part dels usuaris. O sigui que sembla que sí que els vots del públic han anat a aquest projecte. Crec que són 13.000 usuaris, una cosa així, que han votat per aquest. Rome també n'ha tingut molts.
Hay tiempo, ¿eh? Si quieren hacerlas, pueden hacerlo. ¿Algún investigador privado que quiera hacer una pregunta? Gestores, comisarios futuros, artistas, intelectuales.
For those who still don't have enough.
Per als que encara no tinguin prou, aquí teniu una mica de publicitat. Una pregunta molt senzilla sobre el futur de l'art electrònica. Què penses una mica? Com anirà canviant? Què passarà d'aquí? Després d'aquests 20-30 anys, com canviareu? Sé que teniu una mica d'ampliació internacional i col·laboració. Hi ha aquesta idea de les franquícies museístiques amb tots aquests diners d'Orient Mitjà, no? I també la Xina, que s'intenta doncs, edificar nous Louvres i nous Pompidous a Dubai o a tot arreu. No sé quins són els vostres plans futurs per al festival i per al nou edifici. D'una banda, de cara al futur, hi ha una cosa interessant, sobretot parlant del museu i també per al Future Lab, i és explorar noves tecnologies importants, com per exemple la bioenginyeria, la nanotecnologia, tots aquests àmbits. I ens interessa moltíssim explorar-los i buscar aplicacions que siguin útils ja avui dia. Les primeres aplicacions de la nanotecnologia ens poden ajudar doncs, a crear coses molt interessants, aquests displays mecànics flexibles i tot un seguit de plaques solars, etc. A nivell molt pràctic, crec que és un àmbit en què hauríem de treballar més i fer servir el museu o fins i tot aquest museu del futur com a suport, com una plataforma que ens permeti donar accés a aquestes noves tecnologies, nous materials, noves possibilitats també per als artistes. Per exemple, l'enginyeria genètica, doncs també hi ha un problema moral o ètic que es pot debatre. El que hem de fer és motivar i capacitar els artistes perquè puguin treballar amb la biotecnologia i l'enginyeria genètica. No senzillament comentar i expressar la seva opinió, sinó treballar amb elles, perquè els artistes que intenten doncs, penetrar en aquest mitjà són els que acabaran sent una font creïble, un crític creïble, si voleu. Pugui ajudar doncs, a lluitar una mica en contra del canal més d'innovacions comercials. Si m'ho preguntes pel festival, és un tema molt complicat ara per ara, perquè el que veus aquí és un edifici nou per a Arts Electrònica que costa 30 milions d'euros, per tant és molt car, i queda molt clar que ara la ciutat ha invertit aquests diners en Arts Electrònica perquè l'any 2009 serem la capitalitat, tindrem la capitalitat cultural i serem un dels premis, no? Una de les coses que ha d'estar en marxa perquè el 2009 brillem amb tot el nostre esplendor, però clar, hem de buscar diners i molts d'anys sempre que he demanat diners per al concurs o per al festival sé que no sempre se'm parà l'atenció que jo voldria. I això forma part una mica d'aquest tema, és a dir, intentem convèncer els polítics que en comptes de construir aquest edifici tan bonic, aquest sarcòfag, si voleu, enorme, que serà Arts Electrònica, haurien de donar 1 milió d'euros cada any al festival. Econòmicament seria el mateix, perquè l'edifici, com veieu aquí, creuen doncs, que l'edifici seran 30 milions d'euros, per tant, si cada milió d'euros el dona durant 30 anys, seria exactament els mateixos diners, però cada any 1 milió per al festival, i estic convençudíssim que la reputació, la fama que vol obtenir la ciutat a partir d'Arts Electrònica, a partir de la inversió en el festival i tot el que suposa el festival, hauria significat molt més que senzillament invertir en un edifici com aquest per al 2009. I tindrem problemes buscant diners per als costos de manteniment, perquè un edifici és gran. Ara tindrem el triple de costos de manteniment, de personal per a l'edifici. Per tant, de cara al futur és una cosa que em preocupa. Jo crec que haurem de centrar-nos en com finançar també aquest edifici i com garantir que aquest edifici tingui èxit, perquè si no té èxit significa que Arts Electrònica tampoc no tindrà èxit, i també estem posant en perill el festival i moltes altres coses. Estem una mica com esclavitzats ara de que ara d'aquesta decisió que és tan bonica. És a dir, per una banda tenim un museu que està molt bé, eh? Arts Electrònica és molt important per a l'Ajuntament i per això ens han donat 30 milions trinco-tranco, però això no significa doncs, que de cara al futur m'il·lusioni tant aquesta idea. I és per això que crec que els processos que ha tingut el festival han de començar a venir des de fora de l'Ajuntament i de la ciutat de Linz, perquè durant molts anys Arts Electrònica ha anat guanyant una mica de rellevància sent un actor molt un ganivet, una cosa que ha anat obrint camí des de la nanotecnologia, la bioenginyeria, etc. És a dir, temes que han estat sent de rabiosa actualitat i que Arts Electrònica ha anat tractant. Avui dia això no es pot fer tan fàcilment, perquè un seminari petit d'una universitat d'Espanya, de Portugal, de Perú, dels Estats Units, tant és, tracta aquest tema, però gràcies a internet automàticament el tenim a tot arreu. Per tant, la funció del festival de trobar temes que siguin innovadors i que no s'hagin tractat mai és una funció que ha desaparegut. Això ja s'ha fet, això ho fa internet, ho fan els blogs. Hi ha aquesta rabiositat, aquesta buscar els temes més actuals. Ja no podem competir amb això. El que ens queda és la funció de festival com a plataforma, això sí, com a lloc en què les persones es troben, pots dir el que vulguis, un mercat si vols, però sí que continua sent una funció importantíssima. Moltes de les persones que venen i que assisteixen a Arts Electrònica han sentit els projectes que nosaltres estem presentant abans per internet, perquè si t'interessa aquest tema no pares de buscar, estàs buscant de la mateixa manera que nosaltres busquem i t'adaptes com pots, i gràcies a les noves tecnologies no hi ha cap problema, és molt fàcil a qualsevol ciutat petita o poble doncs saber exactament sobre art multimèdia des de casa. La diferència és que ara el que fas és experimentar-ho en persona, a la realitat, i no tan sols veure l'artista que hi ha darrere del projecte, sinó centenars d'artistes, i això et fa canviar una mica les idees i t'ajuda també a vendre les teves pròpies idees. Un dels possibles futurs d'Arts Electrònica és fer servir la seva fama, la seva imatge, per poder ser una plataforma valuosa en què els artistes i també els visitants tinguin l'avantatge de poder assistir a Arts Electrònica, perquè no és que els falti informació, perquè aquesta ja la tenen per internet, sinó per la trobada i l'intercanvi personal. És interessant veure que, sobretot per a les persones molt actives per internet, molts d'ells ens venen i ens diuen: no, tenim aquest grup informal, aquest fòrum per internet, fa 2 anys que estem discutint aquests temes i volem trobar-nos personalment. Ens pot cedir un espai en la plataforma d'Arts Electrònica per poder convidar a altres persones, i la gent que va a aquests festivals o que treballa per les universitats, tothom ho sap. És a dir, si vols trobar-te amb algú personalment, organitzes una cosa com el festival, perquè necessites demanar ajuts per a despeses de viatge, i dius: no, vull anar a veure uns amics, no? I la gent que pensa que això són vacances, però no. Hi ha un festival, t'organitzes una contribució al festival, et paguen uns viatges, hi ha tot un seguit d'elements funcionals, i el festival això ho permet. Això funciona perquè ajuda a finançar la comunitat d'artistes i els ajuda a reunir-se. Això crec que serà una de les funcions importants del futur. El que no estem pensant fer, i crec que no seria gens aconsellable, és ser una franquícia com el Guggenheim o el Louvre, perquè evidentment els diners precisament d'Aràbia Saudita o de la Xina estan interessats en el Louvre i el Guggenheim, no en arts, el què? Arts què? Art multi què? O sigui que això no els interessa. L'art contemporani és un nínxol molt petit i l'art multimèdia és molt petit també dins de l'art en general. Això de les franquícies no serà una via per a nosaltres, sinó col·laboració en aquestes iniciatives que el que fan és crear noves interfícies i així explorar el nostre coneixement. Jo la major part del meu temps el dedico a informar i educar a altres persones sobre com organitzar festivals i activitats com aquesta. Crec que tots hi tenim coses a guanyar, tot i que aquesta crisi doncs estigui per aquí planant. Jo crec que si hi ha una crisi, l'única solució és buscar nous espais per a l'art multimèdia, noves fonts de finançament i que no tan sols estiguem augmentant en quantitat, sinó també en qualitat. Si voleu crear art multimèdia al vostre poble, a la vostra ciutat, al vostre país, veniu a nosaltres que intentarem donar-vos una mica la fórmula de l'èxit, però després no ens heu de fer cas. Tinc un altre comentari. Cory Doctorow crec que va dir una cosa molt interessant. Els darrers 20 anys han versat sobre la tecnologia i els propers 20 anys es basaran en la política. Estava pensant, per exemple, doncs, en coses com els copyright, DRM, és a dir, la bioètica, tots aquests problemes. És una cosa que creus que el Future Lab també hauria de tractar? Us interessa d'alguna manera? No tan sols el desenvolupament sí dels projectes artístics en el marc de ciència i de la tecnologia, sinó també del pensament, el tema dels drets i els ciberdrets, els drets polítics, no? I els malsons polítics. Bé, doncs ara per ara ens dediquem al festival una mica en aquest sentit. És a dir, ja no fingim que tenim el tema per als propers 15-20 anys, sinó que el que fem és analitzar temes que són problemes d'avui dia, de l'actualitat. Per exemple, enguany, al mes de setembre, el festival tindrà el títol Adeu privacitat, adeu intimitat, i és una mica aquest tema el que analitzarem. Crec que és un procés de risc, perquè parlant de la confidencialitat, de la privacitat, de la vigilància, és una cosa que veiem arreu del món. Però a partir de les coses que estem veient, jo no sé si aquí aquest debat alemany us arriba mediàticament. El govern alemany el que vol fer és crear troians, aquests virus informàtics, o aquests troians que puguin enviar als ordinadors perquè si volen espiar-te, perquè creguin que ets un terrorista, doncs et puguin enviar un troià que investigui en el teu ordinador i aquest virus el que fa és entregar tota la informació que tens a l'ordinador. I això ho vol fer el govern, és un canvi dràstic. I a més té un canvi també el que seria punxar un telèfon per espiar algú. És una cosa molt diferent. Sembla doncs que sigui obligatori tenir un policia a casa nostra 24 hores al dia controlant que no fem res que vagi en contra de la llei. Són coses molt greus i la importància política i cultural de com es pot anar païnt aquest progrés és molt forta. Per tant, un festival com el nostre ha d'ajudar i ha de posar aquest gra de sorra a parlar sobre aquests temes. Jo no sé exactament com reaccionarà la comunitat, perquè evidentment no és un tema així com molt grandiós, però creiem que és interessant. Si el Laboratori del Futur pot aportar-hi també alguna cosa en la seva producció, no ho sé, la veritat és que ara no tinc un concepte molt clar sobre aquest tema, però sí que n'hem parlat molt, sempre hem parlat sobre el problema de les llicències comunes, etc. Hi ha una exigència del Creative Commons, de la comunitat de Creative Commons, que és obligar a tots els artistes que generin productes d'arts electrònica a publicar també en aquest format de llicències creatives, de Commons Creative o Common Creativity Licenses, de format obert. Jo crec que això no, la veritat és que no, a mi no m'interessa, jo no optaria mai per obligar els artistes. Això és un tema en què l'artista ha de decidir si vol uns drets exclusius d'exposició o si vol cedir aquests drets i que sigui totalment un software lliure o Creative Commons. Crec que aquesta no és la via per on hauríem d'avançar. Tenim una mentalitat que està sempre a favor de tot el que són codi lliure i font lliure, sobretot aquests projectes que s'organitzen des del Future Lab en general. El software el donem de codi lliure, o estan basats de fet en codi lliure sempre, però hi ha software o propietat intel·lectual que ens venen d'artistes des de fora, i Arts Electrònica no hauria d'intervenir en aquest sentit, com a mínim no obligar. En aquest tema, la propietat intel·lectual dels artistes tenen tant valor i tanta importància per nosaltres com, per exemple, Siemens. És a dir, la col·laboració que tenim amb la indústria està al mateix nivell, amb els mateixos estàndards, pel que fa a protegir els drets dels artistes com els altres projectes que encarreguem. Si encarreguem un artista en residència, per exemple, els únics drets que reclamem és que se'ns permeti exposar el seu projecte en les nostres exposicions, però sense exclusivitat ni res. Els artistes tenen tota llibertat de fer servir el projecte tal com vulguin, el poden vendre. Hi ha artistes, com a mínim un que jo recordi, que hagi desenvolupat el seu projecte al Future Lab, va acabar sent molt ric perquè ara està venent el seu projecte per $70,000 a Miami, una institució artística, i espero que la meva junta d'administració mai no entengui el que vaig fer donant a aquest artista la llibertat que li vaig donar, perquè si ho hagués fet com normalment es fa, amb exclusivitat, molts museus, etc., com per exemple a París, no? Hi ha gent que es reserva aquests drets exclusius i després poden vendre-ho. L'artista després no veu res, ni un duro. Si això ho haguéssim fet amb John Sherrod, ell mai no hauria acabat sent conegut i hauríem vist una mica el mateix. Institucions com les nostres no poden tampoc ocupar-se de la promoció del projecte, del màrqueting dels seus projectes, o no com a mínim tal com ho fan els artistes. Els artistes són els millors a l'hora de promoure els seus propis projectes, perquè van al seu propi interès vendre aquestes obres i presentar-les a altres festivals. Nosaltres això no ho podríem fer mai des de la mateixa qualitat. Per això crec que és molt important, sobretot en aquesta referència de cara al futur o de Future Lab, explotar o no els artistes, sinó deixar clar des del principi que el que produeixen els artistes continua sent la seva pròpia responsabilitat. Ara per ara no veig una possibilitat per al Future Lab d'entrar una mica en aquest àmbit polític, perquè el problema és que és un àmbit infrafinançat i per tant subfinançat, i tot el futur d'aquest laboratori es basa en buscar finançament als nostres socis. Nosaltres no fem servir pressupostos artístics per a la producció del futur del laboratori del futur. Sobre aquest tema, no creus que precisament per aquest model de l'exposició o de la manera de presentar els objectes està canviant una mica el nou art multimèdia i el paper de les institucions també com a investigadors, com a centres d'investigació, també s'està bandejant una mica per part de la indústria? Future Lab forma part d'una institució, però el finançament ve dels clients. I el que estic veient és que la tendència és que les empreses de disseny o els artistes mateix acaben sent emprenedors i es financien ells mateixos la seva pròpia recerca. I són els que acaben desenvolupant i fent recerca. Jo crec que les institucions s'estan apartant de tot això, potser no perquè vulguin, no intencionadament, però no poden avançar a la mateixa velocitat que ho fa la indústria privada. La indústria privada ara està entrant en l'àmbit de la investigació i està fusionant, crec, l'art i els productes més comercials. Molts artistes han de crear el seu propi edifici de recerca. És una tendència que veiem, sobretot als Estats Units, és molt més forta, és molt més comuna i més normal que a Europa. Aquí encara tenim una tradició de ser finançats, és a dir, de rebre pressupost. Tenim aquesta mare pàtria que és qui se n'encarrega i sempre és difícil, eh? No criticaria el sistema europeu de l'estat del benestar i de finançament de les arts, això no ho faré mai, però sí que veiem en aquest camp una situació crítica, doncs en el futur no sé si funcionarà sempre, perquè és molt arriscat per a les institucions i és car per a les institucions, i en general les institucions no tenen tampoc perquè tenen un pressupost dedicat, un polític que dona diners després vol obtenir resultats i no et donarà més xifres de visitants un laboratori d'experimentació. Això és molt difícil de justificar. Per als artistes també és una oportunitat, però perquè fins i tot en comparació amb institucions com la nostra, un no pot ser, a veure, pot ser molt més flexible i més ràpid i moltes més coses, però jo crec fèrriament en la responsabilitat dels artistes. Jo crec que els artistes saben molt bé fins on volen arribar a cedir la seva creativitat al mercat, si és el mercat de les empreses, de les agències de publicitat o en un projecte de recerca seriosa. El problema per a les institucions és si no s'esforcen una mica en aquesta línia, el que s'estaran és separant d'aquest potencial que té la innovació. No tan sols a l'hora de captar nous projectes innovadors, sinó, tal com hem dit abans, no? Pensar en nous formats per al mateix festival o per al mateix museu. La institució en si això no ho pot fer mai. No ho pot fer de manera eficient, com si tingués doncs, centenars d'artistes que cada any volen ajudar amb noves idees per a un festival i estan disposats a debatre i discutir nous formats i noves idees com a comissari o com a director. Si la institució es queda una mica amagada darrere del seu esdeveniment, de la seva convenció, no són tant els artistes els que tindran problemes, perquè la tecnologia és molt barata avui dia i és molt fàcil obtenir el coneixement Arduino o el processing o qualsevol cosa, o els DVDs o en qüestió de dies un pot aprendre a fer servir els seus propis programes, en qüestió de dies pots arribar a aprendre a crear-te el teu propi hardware fins i tot. No són els artistes els que tenen els problemes, són les institucions.
Gracias por vuestra presencia, por los supervivientes. Y las próximas sesiones son el 9 de marzo y el 26 de abril. Gracias, Gerfried, por tu presencia aquí.